La calor apreta cada setmana més, però seguim mantenint el bon múscul de la cartellera, que de moment no decau i ens alegrem molt. Marc Compte, bon dia.
Molt bon dia. Sí que a bon nivell aquesta setmana, sí.
Sí, i sumem ja dues setmanes consecutives que no hi ha res a dir, zero queixa. Està molt i molt bé, es pot triar i remenar, hi ha bones pel·lis, bons repartiments, res a dir.
No, sí, n'he hagut de treure una que tenia inclosa i l'he exclòs perquè no hi havia espai.
Comentarem les estrenes que arriben, però abans ens vols comentar un projecte que ja està molt i molt madur, que té tràiler i que té data d'estrena.
Doncs sí, Elio.
Durante siglos hemos acudido al universo en busca de respuestas. En 2024, el universo acude a nosotros.
Traednos a vuestro líder.
Hola, ¿me oyes?
Cariño, ahora me pillas fatal.
Vale. Adiós. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Esto es nuevo.
Diga el nombre de su planeta.
La Tierra.
Bienvenido, líder de la Tierra.
Somos las especies avanzadas unidas del universo.
Creo que ha habido un error.
¿No eres el líder de la Tierra?
Perdón por la confusión.
Iniciando borrado de memoria.
¡No, espera!
Sí que soy el líder de la Tierra.
¿Por qué le ha cambiado la voz?
Siempre he hablado así.
Desde que era niño, cosa que ya no soy, claro. Pero sí, yo dirijo el planeta.
El juicio a la Tierra puede comenzar.
Oh, no.
Y mientras, como dicen en la Tierra, vale, adiós, te quiero.
Vale, vale, adiós, te quiero.
Marc, què ens expliques de Elio i d'aquesta la Tierra?
Doncs que arribarà el 2024, sobre la primavera, però bueno, ja ens han deixat aquest tastet, aquesta nova aventura de Pixar, que ens portarà, doncs, la història de seguir amb un nen que té un ull vago i que és convertit en el líder de la Terra. És enviat perquè contacten els extraterrestres amb la seva mare, que és una treballadora de l'espai tipus la NASA, com podem dir, i llavors li diuen que volen que portin el seu líder. Ella no entén res, però està en trucada amb el seu fill i al final xuclen, absorbeixen el fill, l'Elio, crec que es diu. I a partir d'allà, doncs, haurà de com defensar la Terra davant de múltiples societats extraterrestres, viure mil aventures per salvar un planeta que no sap que corre en perill per culpa d'aquesta aventura.
Una aventura intergalàctica de la mà del director de Coco. Tots aquells que vam xalar amb Coco, jo m'incloc, doncs suposo que també ho farem ara.
Sí, crec que serà del mateix estil. No sé si ens tocarà tant la fibra com aquella pel·lícula, però semblant.
Deies que l'han programat per la primavera de l'any vinent, però abans Disney en té, com a mínim que recordi, un parell. La prequela del Rei Lleó, de la qual ens havies parlat, i la seqüela d'Inside Out. O sigui que serà una primavera calenta, la del 24.
Sí, sí. Estarem ben distrets, segur.
I escolta, hi ha un fenomen que cada vegada es dona més, que és que van escalfant motors quan hi ha un projecte en marxa i arriben a fer uns quants tràilers, no? Perquè d'Elio segurament en sortiran més. Ja hi havia alguna coseta que corria.
Sí, crec que últimament donen molt de, no sé si massa mastegat, o depèn de quines pel·lícules t'ho venen bé, que et donen pinzellades i arribes a la pel·lícula i pinzellades eren gotes d'un oceà, i en canvi amb aquestes pel·lícules poder, esperem que no perdi la gràcia, no?
Aviam, perquè d'aquí a la primavera del 24 segur que ens aniran donant més xitxa, més tràilers. Anem ara sí per les estrenes, pel·lícules que podeu veure ja, que no heu d'esperar ni un segon, perquè arriben aquest cap de setmana. Amb quin arrenquem?
Amb Flash.
¡Oh, Dios mío! ¡Flash!
¡Ah! Hola.
¡Me encantas!
Gracias.
Le paso con el señor Wayne.
No, por favor.
Te necesito aquí ahora, Barry.
Dices que has retrocedido en el tiempo.
Bruce, podría arreglar las cosas. Podría salvar gente. Podría salvar a mi madre. Podría salvar a tus padres.
Y también podrías cargártelo todo.
Te quiero, mamá.
Y yo a ti.
¿Y qué tal tu semana? ¿Qué tal la universidad?
¿La universidad? Bien. ¡Qué viaje más chungo! Tío, es catastrófico.
Este mundo debe morir.
No pienso volver a perderla. No es Clark.
Soy Kara. Os ayudaré.
Un grupo interesante. ¿Queréis que os ayude?
Espera, ¿él es Batman?
¿Queréis hacer locuras? Pues hagamos locuras.
Mira, parlant de la proliferació de tràilers i de material audiovisual, és el que ens passa amb Flash, que s'estrena avui de forma simultània als cinemes de tot el país i del món, però ja hem vist molt de material de Flash.
Sí, no sé si és el... En teoria posa el Flash Trailer Oficial 2, però ja hi havia hagut avançament i ens havien donat bastant... Bueno, cada tràiler sí que va donant girs de volant bastant forts. Aviam com acabem a la pel·lícula, perquè sí que s'ha descrit com la millor pel·lícula de DC Comics en anys, que pot marcar un abans i després en aquest nou camí que s'ha obert amb James Gunn i companyia, amb aquest canvi de direcció, no? Aquesta pel·lícula ja la venim comentant les últimes setmanes, però tenim el Barry Allen, el Flash, que decideix utilitzar els seus superpoders per intentar viatjar en el temps i canviar alguns esdeveniments traumàtics del seu passat per intentar alterar el futur posant-ho d'una manera més correcta com li agradaria, no? El problema és que ho altera amb un gir no molt positiu i a partir d'aquí és on haurà d'atrapat en aquest món a enfrontar-se al general Zod, que ha tornat i acompanyat d'un grup de superherois trobarem un Batman actual, el Ben Affleck, i un de històric com és el Michael Keaton, que torna a agafar el paper de superheroi de Batman 30 anys després. Per tant, és una mostra excel·lent del potencial que pot tenir aquesta pel·lícula.
D'Ezra Miller diuen que l'hem d'aplaudir per la seva interpretació, però com que està perseguit per la polèmica, aquest home que no aixeca cap, jo m'he fixat i pràcticament no ha participat a la campanya promocional. L'han tingut guardat a l'armari.
Sí, haurien tenir por de que els hi liés alguna perquè quasi el fan fora de la producció, de la pel·lícula, ha estat més fora que dintre, per tant, sí que és el paper és ideal per ell, però deu haver muntat uns pollastres bastant importants.
I qui també surt a la peli és Maribel Verdú.
Sí, amb un paper força destacat com és el de la seva mare, per tant, molta atenció a l'actriu espanyola que apareixerà amb un paper important o bastant rellevant en aquesta pel·lícula.
I és curiós perquè ella físicament no s'assembla gens a la mare original, és morena, racial, no té res a veure amb la mare, vaja, però es veu que la van fitxar pels seus ulls, volien aquests ullassos que té la Verdú.
És que té uns ulls espectaculars, això sí.
I a banda d'aquesta connexió espanyola, a través de Maribel Verdú, tenim connexió penedesenca, Flash.
Doncs sí, amb el Dani Sabater, que aquest jove de Guardiola, si m'haig malament, que jo soc, el conec de fa temps ara mateix, i ja havia participat en sèries com una de Star Trek, si no m'haig malament, amb els efectes també visuals, i ara apareixerà els crèdits d'aquesta pel·lícula de Flash, que podrem comptar amb una sessió especial demà a les 8 de la tarda en un acte especial que conduirà un programa que es diu de cine No Som Ningú, de la ràdio Ona la Torre de Torredembarra, que gravarà el podcast en directe abans i després de la projecció, que més o menys la pel·lícula ha de començar sobre 8:45.
El Daniel Sabater té només 25 anys, va començar estudiant a l'Arsenal de Vilafranca, després va anar a Vilanova, a Barcelona, i va acabar fent pràctiques a Dinamarca, i ha estat treballant a Flash des del Penedès, des de Guardiola de Font-rubí, de forma remota, durant 9 mesos, sobretot en les textures 3D de 12 minuts de la pel·lícula, que recreen de manera espectacular. Ja veureu el tràiler i a la pel·li quan hi aneu, aquesta ciutat que és Gotham City. O sigui que molt recomanable fixar-se en aquests aspectes que moltes vegades donem per fets, no? Per descomptats, i darrere hi ha una feina titànica.
Sí, sí, és un corranter, el Dani, és un corranter.
Tenim altres pel·lícules. Què proposes?
Asteroid City.
No estáis aquí.
No estamos, el coche ha explotado. Ven a por los niños. Yo tengo que quedarme aquí con Woodrow.
No soy el chofer, soy el abuelo. ¿Dónde estáis?
Asteroid City, carretera rural 6.
Jóvenes astrónomos y cadetes del espacio, cada año celebramos el Día del Asteroide conmemorando el 23 de septiembre de 3007 a.C., cuando el meteorito de llanuras áridas impactó en la Tierra.
¡Carambolas! Esa es Mitch Campbell.
Estuvo muy bien en esa obra sobre una mujerzuela de un burdel que sufre amnesia. Gracias. Y se hace de teatro. Era muy realista.
Es posible que ese sea mi personaje preferido.
No sé por qué, no le gustó a nadie. Oh.
¿Qué indican estos impulsos?
¿Qué? ¿Los tonos y las luces? No lo sabemos.
Puede que parte de la información sobre el espacio sideral ya no sea del todo precisa, pero que sepamos, solo sigue habiendo 9 planetas en el sistema solar, ¿Billy?
Excepto que ahora hay un alienígena.
¿Qué está pasando ahora?
No lo sé. No me gusta cómo nos miró ese tipo. El alienígena.
¿Cómo no nos miró?
Como a condenados.
Tal vez lo estemos.
Acabo de informar al presidente.
¿Cuánto tiempo pueden tenernos en Asteroid City legalmente?
El mundo nunca será lo mismo.
Alienígenas haciendo saltos de tijera. Alienígena con una chistera.
¿Qué hay ahí fuera? El sentido de la vida. Tal vez tenga sentido.
¿Estás casado?
Soy viudo, pero no se lo digas a mis hijos.
¿Estás diciendo que mamá murió hace 3 semanas?
Digamos que está en el cielo, que para mí no existe, pero sois episcopalianos.
En mi soledad he aprendido a mostrar una fe absoluta y ciega por las personas que quiero. No sé si esto te incluye, pero incluía a mi hija y a tus 4 hijos.
A veces creo que me sentiría más a gusto fuera de la atmósfera terrestre.
Oh, vaya. Yo también.
Son raros, ¿verdad? Sus niños.
Comparados con la gente normal.
Sí, es cierto.
Es verdad. Fechain, fechain, going so fast.
Fechain, fechain, going so fast. Preestrenada al Festival de Cannes, Asteroid City, de Wes Anderson, compta amb un repartiment d'infart. És que no t'acabes totes les estrelles que hi surten.
No, sí. Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Steve Carell, Maya Hawke, etc., Margot Robbie, Willem Dafoe, bueno, és que i més. És un repartiment que ja ho fa cada pel·lícula de l'univers de Wes Anderson, que reuneix realment un equip espectacular de repartiment. Anem de què va la pel·lícula. Ens transporta a una població desèrtica fictícia dels Estats Units sobre l'any 1955, on una convenció d'aspirants astrònoms i cadets espacials, organitzada per reunir estudiants i pares de tot el país amb l'objectiu de compartir la seva passió i coneixements, doncs es veu espectacularment interrompuda per una sèrie d'esdeveniments que canviaran el món. Amb aquest petit resum i mirant el tràiler, podeu sentar-vos tranquil·lament, asseure-vos tranquil·lament a mirar la pel·lícula, perquè Wes Anderson té una capacitat de portar-te al seu univers i tergiversar-t'ho tot, explicar-te una història des de la seva perspectiva, amb aquest color tan característic, color com em recorda tipus pastel, a les seves pel·lícules. Per exemple, Gran Hotel Budapest marcava molt el rosa. Doncs ara, amb aquesta pel·lícula, el marca una miqueta el taronja, el groc, i és molt de marcar aquests colors Wes Anderson.
Curiositats d'Asteroid City. En realitat, aquesta ciutat del desert nord-americà és Chinchón, a Madrid, Aquí van estar rodant durant un parell de mesos i també ha sortit publicat que una de les actrius d'aquest repartiment tan estel·lar com és Scarlett Johansson ha guanyat ni més ni menys que 33.000 euros per aquests dos mesos de rodatge. Suposo que de tota la nòmina que hi ha és de les més ben pagades.
Segurament, segurament. I Tom Hanks deu estar per allà al costat també.
Sí, és veritat, no massa lluny.
Déu-n'hi-do.
Diu Fotogrames que és una obra d'orfebreria fílmica, una de les més belles i també més absurdes de la carrera de Wes Anderson. Això et passa mirant el tràiler, que flipes sí, una sí, mica. Sí, sí. I el pitjor, que també hi ha crítica, diu que les històries d'amor no estan al nivell de la carrera de Wes Anderson, no estan al nivell romàntic habitual del que ell sol fer gala.
És que també fa servir sempre un enfoc molt, molt diferent a les històries d'amor de convencionals del cinema, per dir-ho així. I suposo que deu costar interpretar-lo. Així que amb aquesta pel·lícula veiem que ens sorprèn, perquè vull dir, ell s'encarrega de dirigir, de fer el guió i de la producció també. Vull dir, fa tot.
Tot passa per ell, no?
Sí, sí.
I
sí,
és un univers molt i molt particular.
Molt, molt. És que els plànols, tot, el ritme, tot, per uns capítols, és, tot està super mesurat.
Posem-hi una mica d'adrenalina.
Va, doncs anirem amb la següent pel·lícula, que és ni més ni menys que Operación Kandahar.
¿Cuál es el trabajo?
Vamos a destruir el programa nuclear entero.
Última hora. Se ha desvelado el sabotaje en un reactor nuclear de Irán.
Nos han descubierto. Nos vamos en 15 minutos.
El punto de extracción
es una antigua base de la CIA en Kandahar.
Yo solo quiero irme. Y yo irme contigo.
La distancia no es el problema. Es lo que hay en medio.
Si cualquiera de esos lo coge, lo venderá al mejor postor.
Nadie vendrá a rescatarnos.
Hay que llegar a Kandahar.
¡Abajo!
Cinema d'acció amb Gerard Butler defensant aquesta operació en Kandahar amb l'objectiu d'arribar a Kandahar.
Doncs sí, ve de sabotejar un reactor nuclear iranià, és un agent de la CIA, Tom Harris, que descobreix que la seva identitat ha estat revelada als mitjans, fet que això comporta que disposa només de 30 hores per arribar a l'aeroport de Kandahar, a l'Afganistan, per salvar la seva vida, però també amb l'ajuda de Mo, el David Negavan, que és un traductor afganès que menysprea la violència causada pel conflicte bèl·lic. Perseguits per diverses amenaces com el terrible assassí K, tots dos es veuran obligats a unir forces per assolir un lloc segur. Gerard Butler torna a unir-se al director Rick Romanbaugh, que van treballar junts, per exemple, Objectiu Washington DC, per donar-nos una nova dosi d'acció i adrenalina, i està produïda juntament per Butler amb Thunder Road Pictures, Capstone Group i MBC Studios, i és la primera superproducció internacional rodada íntegrament a Aràbia Saudita.
Quantes vegades deu haver fet de gent de la CIA, Gerard Butler? Unes quantes, no?
Déu-n'hi-do, sí, Déu-n'hi-do. Li agrada, jo crec que és un paper que li agrada molt salvar el món.
Sí, té aquesta vena patriòtica, no?, que va amb ell.
Sí.
Diuen que l'últim tram de la pel·lícula ens regala l'esperat i llarg clímax final, i quan a crítiques una parla de cinema bèl·lic espectacular i, en canvi, algun altre posa en dubte la qualitat de l'acció que s'hi veu. O sigui, que aneu a veure-la i decidiu de quina banda us quedeu.
Sí, sí, com sempre.
I acabem amb una pel·lícula especial.
Kepler Sexto B.
Thank you.
Nido de la Orión 3. Día 123 desde nuestro keplerizaje. Lo he probado todo, pero no logro recibir respuesta de la NASA. Si hay alguien ahí, si alguien me recibe, habla J. Martínez, comandante de la Orión 3, transmitiendo para la NASA. Cambio. Y corto.
¿Jonás Martínez? Jonás Martínez, traemos una orden de desahucio firmada por el juez.
A ver si hacéis algo. ¡Qué vergüenza! Acumula basura, nos roban la bombona de butano.
Otra vez el loco del sexto, ¿eh?
¿Qué es todo esto?
El módulo de mando de la Orión 3. La familia.
Comença d'una forma i de cop i volta tot canvia.
Sí, m'ha passat quan mirava el tràiler que dic, ostres, que realista, l'han de rescatar d'un planeta. Pensava que estava en un altre lloc i de cop et fan el gir que és un desnonament, que un home que viu allà sol i et xoca, no? Anem a explicar per pas, la Zai, és una nena solitària que viu en un barri humil amb el seu padrastre i el Jonás és un home gran i solitari que viu al mateix edifici. Però aquest veí viu refugiat al seu petit pis del 6B. És una mica peculiar, ja que ell pensa que és un astronauta de la NASA que està en un llunyà i estrany planeta anomenat Orió a bord de la seva nau Kepler i hi va gravant petits missatges de bord, no? Una trobada casual farà que tots dos veïns creïn una amistat molt especial amb la qual s'aniran salvant mútuament, s'aniran descobrint i s'aniran ajudant l'un a l'altre en una surrealista i emotiva missió de rescat.
El veí del sexto B és Carra L. Halde, que pel poc que es veu al tràiler està fantàstic, i la veïna amb la qual es fan amics, aquesta jove adolescent, és Daniela Pezzotti, que diuen que aporta molt de frescor, no havia fet mai res i brilla. I tenim un director debutant també, que només havia fet curts i còmics. Qualifiquen aquest Kepler sexto B especial de drama social de ciència-ficció amb un Quijote modern. Aquí darrere fons la qüestió dels desnonaments, com deies, i els vincles que no tenen per què ser familiars o biològics, però aquests vincles humans, com el que estableixen Carrele Halde i Daniela Pezzotti, que al final et salven. Una pel·li espanyola. I rodada a la Comunitat Valenciana, íntegrament.
Molt bé.
Marc, gràcies per aquesta tria. Mirarem cinema i en continuarem parlant d'aquí una setmana.
Perfecte, igualment, merci.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Us oferim tot seguit el darrer repàs a la informació comarcal dins del Penedès en xarxa. I comencem, no podia ser potser d'altra manera, tractant-se de la vigília del dissabte, parlant de política local, en aquest cas per explicar-vos que Fina Mascaró, d'Esquerra Republicana, es convertirà aquest dissabte en la primera alcaldessa d'Olèrdola. Gràcies al pacte de govern entre Impulsem, Esquerra Republicana i PSC, a partir d'aquest dissabte, en el ple de Constitució del nou Ajuntament, que s'ha convocat a les 9 del matí, Fina Mascaró es convertirà en la primera dona alcaldessa d'Olèrdola. La candidata d'Esquerra, que tindrà l'alcaldia en els dos primers anys de mandat i després passarà la responsabilitat a Jordi Álvarez, d'Impulsem, subratlla que les tres formacions que han arribat a l'acord de govern coincidien en que Olèrdola necessitava un canvi. També interpretava que el pacte era del torn tot natural si es tenen presents els programes i el canvi en les maneres de fer que les tres formacions creuen que cal aplicar des del govern de l'Ajuntament. En perspectiva històrica, Mascaró també assenyalava que des del 1875 han passat per l'Ajuntament 248 regidors i només 18 regidores. Començar a revertir aquesta injustícia històrica i poder ser la primera alcaldessa d'Olèrdola li fa molta il·lusió a Mascaró. També agraïa tota la feina per moltes persones que l'havien precedit. I del tram de Vilafranca compta amb nous columbaris al cementiri i treballa per aprofitar al màxim l'espai. El regidor de Governació en Funcions, Miquel Medialdea, ha presentat aquesta setmana els 44 nous cineraris que s'han construït al cementiri de Vilafranca. Medialdea explica que s'han construït uns cineraris d'obra vista que s'havien instal·lat recentment metàl·lics per presentar alguns defectes i tampoc han acabat d'agradar. Durant el moment més àlgid de la pandèmia es va notar un augment de funcions i es patia per si el cementiri es quedava petit. Actualment, segons explica Medialdea, les xifres de morts s'han tornat a estabilitzar i no hi ha preocupació per quedar-se sense espai, almenys en els propers 4 anys. Pel que fa a cineraris, encara hi ha espai per instal·lar-ne més. No fa gaire es va acabar un nou bloc de nínxols encara per ocupar. Tot i així, l'Ajuntament ja estudia cap on podria créixer el recinte del cementiri, si cal, i en aquest cas seria cap un espai actualment ocupat per materials o estris de manteniment. I d'altra banda, el Servei de Joventut agraeix la tasca del Servei Comunitari que per segon any ha fet els alumnes de l'Institut Nou de Vilafranca. Dimecres al matí, el gimnàs de l'Institut Nou de Vilafranca es va fer el lliurament dels diplomes dels nois i noies de quart d'ESO d'aquest centre que han participat en el programa de Servei Comunitari i que s'ha concretat en diferents propostes. Així, alguns alumnes van fer uns vídeos promocionant i donant a conèixer els serveis que ofereix l'Espai Jove a la Nau, uns treballs que es van projectar en una gran pantalla al mateix gimnàs per tal que tothom els pogués veure. Uns altres van dur a terme també el projecte d'un mural que decora les parets d'una de les sales de la nau del local de l'Espai de Joves a Vilafranca i del qual també es va mostrar algunes imatges en l'acte d'aquest dimecres passat. Aquestes dues iniciatives s'emmarquen en la voluntat del Servei de Joventut per promoure i donar a conèixer entre els i les joves aquest equipament situat al barri de l'Espirall. També us podem explicar que Portals d'Escena guanya el 9è Premi Rosa Florido amb obra Més enllà l'hostal. El dimecres 7 de juny es va donar a conèixer el veredicte final del jurat de la 9a edició del Premi Rosa Florido, guardó destinat a grups de teatre amateur i escoles de formació teatral de Catalunya. En aquesta edició, que una vegada més comptava amb la implicació de la coordinadora de grups de teatre amateur de la comarca i la Federació de Grups Amateurs del Teatre de Catalunya, es va presentar un total de 10 candidatures, dues de les quals de grups penedesencs, Escorça Teatre de Mediona i Portals d'Escena de Calafell, que va ser finalment el guanyador. I hem d'apuntar-vos també que Manuel Fuentes actuarà aquest diumenge a Codorniu en el marc del Music Veu. Manuel Fuentes i The Springsteen homenatjaran Bruce Springsteen aquest diumenge a les 8 del vespre a les Caves Codorniu en el marc del Music Veu. Fuentes oferirà un espectacle enèrgic i emotiu, captant la millor essència dels concerts del mateix Bosch. Acompanyat per la seva banda de músics, amb qui fa més de 10 anys que està en actiu, Fuentes farà un llarg recorregut de 2 hores pels principals èxits del mític cantant dels Estats Units. Els tiquets es poden adquirir presencialment a taquilla del Fòrum Verge Balaguer, també fins a aquest diumenge de 6 de la tarda a les 8 del vespre i també a través del servei d'internet a la pàgina web del musicveu.cat o a la pàgina web topticket.cat.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Tancarem programa i setmana entrevistant el Joan i la Montse Amat, dos germans que protagonitzen un cas inèdit en la política del país. Seran, a partir d'aquest dissabte, alcalde i alcaldessa de municipis diferents en un mateix mandat, el Joan de la Granada i la Montse de Pacs. Conversa amb ells des de Canal 20, el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Estem a poques hores de la constitució dels nous ajuntaments i avui tanquem la setmana al Penedès en xarxa amb dues persones que ja saben que seran escollides al capdavant dels seus consistoris per dirigir els seus governs municipals en aquests plenaris que marquen aquest inici del nou mandat. Ho saben perquè van guanyar les eleccions per majoria absoluta i guanyar clarament les eleccions als seus municipis té un gran mèrit, sens dubte, però no suposa un fet excepcional des del punt de vista del país. Allò que sí és del tot inèdit és que són dos germans i en un mateix mandat seran alcalde i alcaldessa de dos municipis diferents. Són els germans Montse i Joan Amat. Molt bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Bon dia, Montse, bon dia, Joan.
Bon dia.
La Montse Amat té 44 anys d'edat, va guanyar per majoria absoluta l'alcaldia de Pacs, per Pacs Batega,
sí.
Mentre que en Joan Amat, de 41 anys, més experimentat en política, també es va imposar per majoria absoluta, aquesta és la novetat en el cas de la Granada, guanyant, encapçalant la llista de l'Entesa pel Progrés Municipal, les dues formacions vinculades a Esquerra Republicana.
Sí, correcte.
En un context nacional on els resultats per Esquerra no han estat bons, però vosaltres sí.
Sí, és curiós, no?, el fet de que a nivell nacional doncs, el context ha sigut una miqueta que s'ha baixat a nivell de vots i de regidors, però que bueno, els dos municipis hem aguantat el que és els resultats i al contrari, no?, que els hem millorat i, per tant, doncs, molt contents. Sobretot des de l'anada doncs, fem una valoració molt, molt positiva dels resultats del passat dia 28. Mm.
I en el cas de PACS va ser tota... No sé si una sorpresa per vosaltres, però des de fora molta gent pensava doncs, que seria complicat doncs, poder obtenir la llista que encapçalava la majoria absoluta.
Correcte. A PACS mai havia hagut un canvi de partit polític, sempre havia sigut la mateixa força, no?, que anava governant, i aquest any, doncs, al presentar-nos PACS Batega, va ser com molta coincidència. Primer una marca blanca i després apostar molt i defensar molt la llista que portàvem les 17 persones.
Marca blanca?
Sí.
Sí, sí, a veure, nosaltres tenim clar, no?, l'Entesa és una cosa pròpia de l'Arenada, no?, Entesa Populisme Municipal, no?, és la sisena vegada consecutiva que guanyem les eleccions, però sempre hem defensat que, independentment de sota quin partit judicial ens acabem presentant, la millor manera de defensar l'opinió o les necessitats del municipi és presentar-se per una marca o un grup municipal que sigui purament municipal. I això està demostrat que nosaltres, principalment a l'Arenada, sempre ens ha fet guanyar. Mm.
Ara, aquí la diferència ho comentàvem, tu ja vas guanyar les eleccions fa 4 anys, però no per majoria absoluta, i ara aquests resultats sí que et garanteixen que d'aquí poques hores seràs investit alcalde.
Correcte, no? És el que deia, no? L'Entesa fa 6 vegades consecutives, 6 eleccions consecutives que guanya. Ah, sí que és veritat que l'any 2003 va guanyar amb majoria absoluta, ¿vale? I sempre ha guanyat les eleccions, però sempre quedant-se a les portes d'aquesta majoria, no? 17-20 vots, i crec que el resultat d'aquesta vegada queda palès que els veïns i veïnes de l'Arenada volien canvi, i a més curiós que el divendres passat, amb un recompte final a nivell de la Junta Electoral, doncs no va ser el 6-4-1 que va quedar palès aquell dia, sinó que ha acabat sent un 7-3-1, i per tant la majoria absoluta encara és molt més àmplia.
7-3-1.
7-3-1, resultat final, sí.
Quan la notícia el mateix dia 28 es va confirmar l'obtenció de les dues alcaldies, com vau reaccionar, com ho vau rebre?
Bueno, nosaltres molt contents. Primer, molt contents per PACS, perquè clar, havíem aconseguit una majoria absoluta, un canvi extraordinari. Ens vam quedar 7 vots de fer el 5è regidor. I llavors, quan anàvem veient que anàvem guanyant molt i que guanyàvem per majoria, ja personalment vaig pensar, bueno, ja la Granada, què ha passat, no? A PACS havíem quedat, primer havíem acabat l'escrutini, perquè és un poble més petit, i llavors ja el meu cap anava amb el meu home, li preguntava, bueno, ja la Granada, no? Encara no havien acabat.
El centre d'interès teu ja era la Granada.
Ja era la Granada, exacte. Tot i que molt contenta, perquè PACS havien guanyat, que era la fita que volíem aconseguir, però llavors ja, pensant amb el Joan, no?, quins resultats havia obtingut.
I quan es va confirmar la teva victòria, i després el vas combinar amb la victòria de la Montse, també molta, molta alegria. Suposo que dins de... Els dies previs ho havíeu comentat, això també, no?, aquesta possibilitat.
Sí, a veure, aquí va haver un tema que és el... Clar, el recompte de l'Arenada és molt més llarg, sí. Lògicament, hi ha més habitants i això. I, clar, la notícia va córrer. Vale? A nivell de WhatsApp, doncs, de seguida va córrer el col·legi electoral que PACS... Doncs, la Montse havia guanyat les eleccions en majoria, no? I va haver un moment de... Què fem, no? Això perquè, clar, el vincle no el podem deixar de costar.
Vas contenir,
no?,
la celebració, perquè no es van interpretar, sí, en el recompte a la Granada.
Exacte, no? Però vas molt content, però sempre ficat amb el recompte que estàvem vivint a la Granada, no? O sigui, el moment de dir, ostres, la Montse ha guanyat a PACS, doncs fantàstic, allò que dius, ostres, perfecte, però tenint el recompte aquest. Jo tenia clar que a la Granada, per exemple, es havia de fer palès la feina que havíem fet durant els dos últims anys, sobretot, no? A nivell de grup, havíem crescut molt, la gent havia posat moltes ganes amb aquest canvi intern de cicle, vale? Que havíem fet entendre a les persones que havien estat vinculades tota la vida a l'Entesa que havien de deixar pas a noves generacions, i això és el que va ser, no? Vam apostar per noves generacions a lo que és la candidatura, vam fer de les 11 persones que estàvem a la candidatura, doncs 9 eren noves, i creiem que això ens donaria aquest pas, no? Però havíem de fer entendre les persones que havien estat que havien de continuar estant, perquè si no, doncs no podem fer un punt i a part, no? I aquí ens donava aquest plus de anem a guanyar les eleccions, segur. El tema era si arribàvem o no arribàvem una altra vegada a aquesta majoria, no? Es va donar la casualitat que altres forces havien canviat el candidat i posant una candidata nova i doncs, possiblement no va enganxar el que havia d'enganxar un candidat a nivell municipal. I per tant, doncs, molt contents i realment pues, sí que teníem clar que havia d'arribar aquesta majoria, però el fet d'arribar al setè, això va ser ja bueno, pues, la cirereta o pastís, no? Perquè aquesta setmana d'incertesa i per un punt puntual que hi va haver a l'acte de sessió, diguem-ho així.
I en el cas de la Montse Mares, la primera vegada que et presentaves en unes eleccions, no la Granada, sinó Fax.
Jo no m'havia presentat mai.
Com va ser això? Per què vas decidir? I on creus? Ara has explicat l'anàlisi de la situació de la Granada, aquest relleu que entén el Joan que ha estat clau, perquè no hi ha hagut un trencament, hi ha hagut una continuació respecte
Exacte, és clau amb el fet, i crec que totes les... ens ha sortit bé, també hauria pogut sortir malament, perquè la gent té, a nivell municipal té molts punts de referència de persones de tota la vida, i quan perds aquest punt de referència hi ha molta gent que llavors no sap si és una continuació, si és un trencament, si la gent ha marxat, si s'han desentès, no? I vam saber explicar que això era una continuació. Per això és molt important, i animo a tothom pues, a seguir aquest punt, no? Que quan hi hagi un canvi de cicle, vale? Pues que les persones que hi estan no es desenganxin, sinó que continuïn vinculades i públicament ho facin. No? Que diguin, no, jo continuo estant aquí, això és molt important.
Però el cas de Pax va ser una mica l'exemple, no sé si complementari, pel fet que era una llista nova.
Correcte.
Persones noves.
A Pax és una llista nova totalment, que no ens havíem presentat com a polítics, som d'origen, no?, gairebé tots. Què va passar? Doncs a l'entrar a l'AFA, a la comissió de festes, al Consell Escolar, veus que fan falta solucionar moltes mancances, perquè des de dintre les coses són diferents, des de fora es veu bastant tot bonic, no? I vam dir, bueno, doncs anem a treballar què passa interiorment. A partir d'aquí, quan jo vaig començar a detectar aquestes mancances que hi podien haver, vaig començar a parlar i a escoltar molta gent. No només del meu entorn, sinó que em vaig obrir molt amb veïnes, veïns, diferents edats, diferents barris, i la gent arribava a la conclusió doncs, de que calia el canvi i que per què no. Jo, de fet, presentar-me com a cap de llista no m'ho havia imaginat mai, però la gent em van començar a demanar, has de ser tu, Montse, has de ser tu qui ha d'encapçalar, no? I llavors pues, vaig dir, pues, vinga, endavant, em proposo encapçalar la llista i guanyar les eleccions. Vam començar a formar grup, primer amb més pocs, ens vam començar a reunir cada setmana, fins que vam ser un grup molt nombrós. I el problema el vam tenir quan havíem de fer els membres de la llista, perquè realment només n'hi cabien 17 i eren molts més.
Podíem fer més d'una llista.
Podíem haver fet més d'una llista, però va ser decisió de dir, bueno, impliquem-nos, qui pot estar més implicat, i vam començar a formar aquesta llista. I a partir d'aquí, la constància de cada setmana i tot doncs, ens va portar, no?, de parlar amb gent, de fer marxes exploratòries, d'estar a peu de carrer, i això els veïns ens ho han agraït molt.
Hem de dir que la política està en l'ADN dels Amat, són nombrosos ja els antecedents familiars de dedicació a la política municipal. L'avi, si no anem errats, l'avi sí, Joan Domènech, sí, va ser el primer alcalde de la Granada després de la recuperació de la democràcia, i la germana gran també va ser regidora de la Granada i consellera comarcal. La política està molt present a casa, es respirava.
A casa, des que hem nascut, l'hem viscuda. O sigui, quan nosaltres vam néixer, la vira alcalde. Per tant, vulguis que no, la política municipal sempre se n'ha parlat. Per tant, és una manera de portar-ho dintre. L'únic que no vol dir que ens haguéssim hagut de presentar sempre, però som persones que ens agrada fer coses pel municipi, i en el meu cas doncs, és un projecte personal més, per donar el meu granet de sorra, com he pogut estar en moltes entitats, i en aquest cas estic a l'Ajuntament. Sí que el meu projecte no serà de la meva vida, no serà dedicació total a la política, però sí que durant uns anys doncs, vull donar el meu granet de sorra al municipi. I això és el que ens va ensenyar ell una miqueta, de si us dediqueu o voleu fer això, feu-ho pels altres i no per vosaltres, sinó una miqueta fer aquesta cosa pel bé comú del municipi.
L'estratge de l'avi.
Exacte, sí, sí.
Tu també vas viure així amb aquesta intensitat, amb aquesta relació d'en directe.
Coincideixo totalment amb el Joan. Jo vaig néixer l'any 79 i va ser l'any 79 que l'avi Joan es va presentar com a alcalde per primera vegada, no? I ens va ensenyar això i el tenim com a referent. Ell va estar 3 legislatures i jo el recordo una persona així, molt preocupada per les veïnes i veïns de la Granada, molt amb les necessitats que cadascú necessitava. I jo també em considero personalment una persona molt social. Per tant, em preocupa el benestar de la gent, de les persones, i crec que ajudar a resoldre la salut de les persones del dia a dia comporta que un poble, per petit que sigui o per gran que sigui, doncs és el bé i és l'evolució, no? I les persones ens ho va ensenyar l'avi, que van per davant de tot.
Abans hem parlat d'un context nacional desfavorable des del punt de vista d'aquesta opció política vinculada a les vostres candidatures. A nivell nacional, Esquerra Republicana no li han anat bé els resultats, però a nivell més genèric encara, si fem encara una reflexió més en deteniment i a més distància, la política està molt desacreditada. Això vol dir molts àmbits, no? Des de la política municipal, les persones que dediquen el seu temps en entitats o la política ja més a nivell nacional o estatal. I això ho noteu també als pobles.
Sí, però crec que aquí hem de fer autocrítica i hem de començar pels municipis més grans, més petits, i crec que l'autocrítica és, primer, saber per què hi ha hagut aquest desengany, vale? Si ha vingut per un context nacional, després de l'1 d'octubre, etcètera, diversos contextos que hi puguin ser, però sempre fer que per solucionar això, aquesta abstenció que hi ha hagut a nivell general, també, és preguntar-nos el per què, i no que sempre és culpa dels altres, sinó fer l'autocrítica personal i saber que hem d'obrir les portes de les institucions, vale? Les hem d'obrir perquè els veïns i veïnes siguin partícips de totes les decisions importants, i les primeres que hem d'obrir són els ajuntaments. Per tant, si obrim els ajuntaments i els representants polítics, en aquest cas els alcaldes o regidors, són pròxims a la ciutadania, jo crec que amb els anys la cosa tornarà a canviar, però és preocupant. Nosaltres, almenys jo a la Granada, ens hem salvat una miqueta d'aquesta abstenció general, però estem parlant que hi ha municipis que l'abstenció ha voltat el 50%. Clar, això l'autocrítica l'hem de fer a nivell de les institucions petites principalment. Estem a les portes d'unes eleccions generals que ens han sorprès a tothom i l'abstenció pot ser molt gran. Per tant, el context que hi pot haver aquí, aquesta repercussió, sí que pot ser molt important. Primer, perquè als municipis ara hi ha un canvi de molts canvis de govern en aquest cas i maneres de fer, però a nivell nacional jo crec que poder són les eleccions que, pels contextos que es veuen, en juguem molt. En juguem molt perquè hi pot haver un canvi de govern que esperem que no hi sigui. Però esperem que no hi sigui la tendència, no? Vull dir, un canvi d'esquerres, etc. Vull dir, les persones que podem dir que som d'esquerres i tal, independentment que hi hagi els governs i tal, no podem permetre que hi hagi segons quin governa a l'Estat. Diguem que seria perjudicial per tothom.
Aquesta proximitat és una manera de vèncer aquestes tendències a l'abstenció, a la desafecció política. La proximitat és clau.
La proximitat és clau i el que cal és tornar la il·lusió a la gent. Nosaltres en el cas de PACS tampoc no vam tenir l'extensió de que la gent no anés a votar. No, al contrari, la gent va anar a votar, però perquè creien en nosaltres. Poder sí que amb les properes que venen del 23 de juliol es veurà diferent la participació. No és el mateix en el municipi i quan la gent veuen que treballes per la gent del municipi, no? Jo crec que no hi haurà els mateixos resultats de participació.
Segurament ara que PACS i la Granada tindran, segurament ja la tenien una bona relació, una millor relació.
Bueno, això està clar. Primer, que entre municipis veïns, o sigui, parlo pel cas de la Granada, no hi ha hagut mai cap problema, al contrari, jo crec que pocs municipis a nivell comarcal tenim problemes entre si, però en aquest cas serà com que hi diu un poble germanat, no? Perquè al final podem no prendre decisions, però sí que hi haurà temes que ens tocaran i haurem de compartir. Potser tindrem desavinències perquè cadascú mirarà pel seu municipi, però sempre separarem les coses, lògicament. No?
I heu localitzat aquests temes que heu de tractar de manera compartida?
A dia d'avui encara no, perquè, a veure, clar, això dissabte comencem i a partir de 15 hem de sentar primer a veure com està a casa, diguem-ho així, no? com trobarem els ajuntaments, que en principi jo crec que a la Granada ho trobarem tot correctament i, per tant, no hi haurà cap mena de problema, i a partir d'aquí hem de començar a valorar quins temes comarcals ens afectaran a tots i poder-ho lluitar pel bé comú de tota la comarca.
La Montse, en alguna ocasió, ha declarat que el Joan li ha servit de guia en aquest procés d'entrar a formar part d'un ajuntament ja. Quins consells t'ha donat?
Correcte. Jo primer, quan vaig prendre la decisió que em presentaria com a cap de llista, li vaig preguntar al Joan. Dic, mira, se m'ha passat pel cap això, no? Ell de seguida, clar, no em podia dir que no, quan ell també estava fent el mateix a la Granada.
Seria estrany
no?
que no t'animés, no?
Exacte. Per tant, endavant. I em va recolzar molt, òbviament, en maneres de fer, en com fer equip, com no deixar perdre aquest equip, no? El consell d'ell, d'estar a peu de carrer, d'escoltar i d'estar pels veïns i veïnes, no? Això és el clau. I realment, a PACS també anem molt bé. A banda que és molt lògic, que és el sentit comú, no? Que al final acabes traient i que jo i el Joan som molt iguals de maneres de pensar. Però que sí que aquests consells ens han anat molt bé, òbviament.
Hi ha algun consell que t'ha donat que no has acceptat o que no has vist clar?
Doncs ara com ara no. No, realment no et podria dir, ostres, això que em va dir el Joan no ho he fet servir. No, ara com ara no.
S'ha de tenir clar que els contextos de cada municipi són diferents.
Sí, sí, sí.
I clar, jo conec molt la Granada, però a mi si ara em diguessis com has de gestionar PACS no ho sabria fer. Perquè clar, llavors cadascú ha de llegir el seu context, no? El que passa que les maneres de fer és per això, no? Aquesta proximitat, aquesta manera de parlar amb els veïns i tal, al final, doncs, com que tenim el mateix terreny, és molt fàcil desenvolupar-ho.
I a la inversa, també, la victòria, una victòria com la que s'ha donat en el cas de PACS de la Montse, t'ha inspirat en tu?
Crec que, i ho he dit en petit comitè, el que ha passat a PACS és per fer un estudi, ¿vale? Perquè, o sigui, que en un any, en menys d'un any, no? Que surti una candidatura nova, crear aquesta il·lusió, que la gent s'hi aboqui d'aquesta manera que s'hi ha abocat, persones de PACS de tota la vida que l'han recolzada, que al final hi ha hagut un traspàs de vot molt clar. No és que sigui un augment de vot, sinó que simplement, és com la Granada, hi ha hagut un traspàs de vot, no? De forces polítiques cap aquí, doncs crec que ha de ser un mirall per moltes forces de la comarca, no? Per què ha passat això? Doncs simplement la base està en despertar aquella il·lusió i aquelles ganes i aquella participació de la gent que porta aquests resultats. Si no, no s'entén. Per tant, jo crec que són casos d'estudi, que s'haurien de portar.
Els plens de Constitució, en principi, són a les 12 del migdia, en els dos casos.
Sí.
La mare
sí.
On anirà?
Que decideixi.
Jo a la mare li vaig dir, has d'anar a la Granada. La mare és de la Granada.
És veïna
d'allà, la coneix tothom. I jo li vaig dir, has d'anar a la Granada. Em va dir, què faig, Montse? Dic, pues has de ser a la Granada. Diu, no podré estar amb tu, no? Dic, bueno, és igual. Dic, però és normal. Jo ara visc a PACS, però la mare té l'origen a la Granada i és on ha d'estar. I així li vaig dir jo,
Bueno, al final, ja us ho dic, ella decidirà el que vulgui, però jo el que tinc clar sí que és una cosa, sí que no podem estar a aquest ple, no ens podem veure personalment, perquè ella haurà d'estar a PACS, jo hauré d'estar a la Granada, però sí que li vaig prometre que el primer ple que faci a nivell municipal, si no coincideix amb el ple de l'Arnada, doncs jo assistiré simplement per també una miqueta de recolzament i dir, escolta'm, jo el primer ple també he estat aquí, no? I crec que és important, doncs, estar-hi.
És que, clar, aquests resultats van fer feliços a molta gent, als vostres votants, les persones que van donar suport, però que a nivell familiar segurament la mare, contentíssima.
Està en un núvol. Sí. Està en un núvol. L'únic que, clar, o sigui, ell està en un núvol per resultat, lògicament són dos fills i crec que pues, cap mare no estaria, no hi haurà ningú que no estigués contenta pels resultats aquests, no?
En el mateix moment tindrà.
En el moment, no? Tenir dos alcaldes.
Un alcalde, una alcaldessa.
Exacte.
Ella, doncs, va ser filla d'un alcalde.
Correcte, no? Però jo quan li vaig dir fa 12 anys que em tornaria a presentar i tal, la primera que em va dir, no, una altra vegada no. Saps allò? Perquè dius, les vivències polítiques, al final, no tot és maco. Vale? I sempre hi ha aquelles coses, aquelles rancúnies, aquelles problemes, no problemes, sinó maneres de veure. Sí que la política ha canviat molt amb els anys, per tant, la política de l'any 79, del 81, és molt diferent a la d'ara. Vale? Llavors sortíem d'una dictadura, etcètera, que vull dir que, clar, era molt diferent. Vale? Però com va dir una altra vegada, no. Tornar a viure el mateix, no. Però amb els anys, recolzats al 100%, no? I aquella cara,
aquell punt de patiment, però
acaba gaudint. Pues, contenta perquè ho hem aconseguit tots dos, lògicament.
Considereu també el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de la comarca?
Sí, això està clar.
Sí,
això està clar.
Inevitablement.
Inevitablement no podrem evitar-ho.
I amb ganes. Jo no sé si abans d'aquestes reunions, perquè considereu en altres àmbits, fareu el comentari de l'ordre del dia, escolta, com veus aquest tema, us demanareu consell?
Bueno, pot ser que sí. A veure, jo i el Joan, si no és cada dia ens truquem o ens envien whatsapps.
I parlem de política, clar, política municipal.
Sí, temes personals nostres també, però la política també ara està en el nostre dia a dia, no? Per tant, doncs poder sí que segurament parlarem de l'ordre del dia. Exacte.
No serà un secret que com fem un dinar o un sopar familiar,
surt el tema.
Un dels punts sigui aquest punt, no? Al final no d'això, però com que a casa ja sempre s'ha viscut, la política ja és normal. Parlar de, sobretot de política municipal, parlar de política nacional, altres germans o cunyats tenen altres maneres de veure les coses i ens respectem totalment i al final ha de funcionar així, no? Però a nivell municipal doncs, tots més o menys vivim la política de la mateixa manera, per tant no és un secret que en parlem.
Que no sigui alguna reunió d'aquestes dels consells d'alcaldes i alcaldesses es faci a casa familiar.
Sí, si han d'obrir les portes ho farem, no hi ha cap problema, no seria sorprenent, però bueno, per sorpresa ja n'hem viscut una, per tant crec que no hi hauria problema per fer-ho.
Telegràficament, si us hagués de demanar les primeres mesures en l'exercici de la vostra responsabilitat com a alcalde i alcaldessa, allò que penseu tirar endavant de manera immediata als vostres municipis, què faríeu?
Nosaltres, de fet, no entrem al govern fins dissabte, però de fet ja hem començat a treballar dintre del programa i no tenim resposta, però bueno, una de les propostes era proposar un govern unitari i així els hi hem proposat a l'equip de govern contrari, de moment no tenim resposta, per tant ja hem complert un d'aquests punts. L'altre seria obrir les portes de l'Ajuntament. El que volem és no que tot hagi d'estar per instàncies, que no tot hagi de ser tan protocolari. Òbviament hi ha d'haver un protocol, no? Però hem de ser més directes i més propers a les veïnes i veïns. Per tant, obrirem les portes de l'Ajuntament per poder estar en contacte directe amb les veïnes i veïns. I després el que també volem aconseguir és, segurament ens costarà més temps, però també és prioritari, és obrir una botiga mínima de primers consums que podem haver de necessitar del dia a dia del poble.
Nosaltres tenim clar, aquí tenim dos contextos, que és com comencem a treballar, tenim clar, i com he dit, no? la part social, la part de proximitat és clau per començar a caminar. Primer, estudiar bé en quina situació trobem l'Ajuntament i cap on l'encararem, no que els grans projectes de candidatura, pues, que no els podem desenvolupar ara en un mes, però que ja hi comencem a caminar. I no oblidem que, clar, la Granada, qui ho més té la Festa Major. Per tant, la proximitat, o sigui, sí que entrem, però ens hem de centrar en el que és immediat i a partir d'aquí començar a caminar amb tots aquests projectes que ens han de fer arribar a final de legislatura, havent complert el programa amb la manera de la majoria que tenim.
Montse Amat, Joan Amat, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i que vagi bé, molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Només ens queda afegir bon divendres i que gaudiu del cap de setmana. Dilluns hi tornem. Adéu-siau.